Després de les eleccions catalanes, el debat nacional s'escriu aquests dies al voltant del paper que polítics i societat civil han de jugar de cara al futur del país. Un futur que per l'Assemblea Nacional Catalana passa per un estat propi i aquest dimarts a Sant Cugat per analitzar la visió que tenen a l'estranger d'un eventual procés d'independència. En parlem amb l'economista i promotor del col·lectiu Emma, Salvador García Ruiz. Gràcies per atendre Cugat Boncat.
Hola, bona tarda.
La d'avui, diuen, no ho sabem, potser serà l'última xerrada dirigida pels que aposten per l'independentisme. Diu que ara s'ha d'invertir temps i esforços en aquells que no ho tenen molt clar. Què farem?
Vols dir la meva última xerrada, vols dir?
En relació a això de dedicar esforços per a aquelles persones que no tenen clar el procés d'independència i els interessos que pot comportar pel país en detriment d'aquells que fins ara feien els deures.
Jo penso que és bo fer pedagogia i explicar el projecte de l'estat propi a la gent que no és a favor, però també molta gent que té dubtes. I és normal tenir dubtes perquè és un projecte nou, complex, i per tant, diguem-ne, jo a nivell personal, doncs sí que encantat d'estar aquí a Sant Cugat i de fer xerrades de tant en tant, però el temps que jo dedico a això, perquè a partir d'una altra feina de més, m'agradarà dedicar-ho més a respondre dubtes i parlar amb els no convençuts, que no tant parlar amb els convençuts, que també està bé per compartir-ho, però potser no és el més prioritari.
Jo suposo que aquesta reflexió t'ha vingut arran del resultat de les eleccions, en què s'ha demostrat que hi ha hagut un interès a favor d'un estat propi i que potser doncs, caldria explicar amb arguments, doncs aquelles persones que potser van apuntar-se a la manifestació de la Diada quan potser fa uns anys no ho haguessin fet, del perquè dels beneficis d'un procés d'independència.
Bé, la reflexió ve perquè tard o d'hora tindrem un referèndum, perquè el referèndum l'hem de guanyar. I si l'hem de guanyar, hem d'anar a buscar la gent que a dia d'avui no votaria sí. Per tant, des d'un punt de vista tàctic o d'optimització del temps, escolta'm, si això ho hem de guanyar, enfoquem-nos a on ho tenim més complicat. Però no ve tant per resultat electoral, que jo penso que és una fotografia bastant bona del país i la meva lectura és que el país aposta pel dret a decidir, aposta per un estat independent lliure, però també és veritat que si volem guanyar doncs encara s'ha de sumar, si volem guanyar per una àmplia majoria, que és l'objectiu, hi ha més gent que s'ha de sumar al carro.
Com s'articularà aquells que democràticament en aquesta consulta diguin no a aquesta independència?
No ho sé, jo penso que seguint l'exemple d'altres països, per exemple el Canadà, el millor seria que la gent que estigués pel sí s'agrupessin a l'entorn d'una plataforma, la gent que estigués pel no s'articulessin també a l'entorn d'una plataforma i tots dos tinguessin el mateix espai en mitjans de comunicació públic per poder expressar els pros i els contres, i si hi ha subvenció o ajuts públics també fossin de forma equitativa per a favor i en contra. Jo penso que és bo que els ciutadans puguem elegir amb la màxima informació possible. Jo estic pel sí, però també trobo que és normal que hi ha ciutadans que estiguin pel no, que està legítim com el seu no del no sí, i també molts que tinguin dubtes, i per tant haurem de buscar la fórmula de que totes les visions es puguin explicar, compartir de forma justa i equitativa.
El col·lectiu Emma treballa per explicar al món qui és Catalunya, la realitat catalana, i evitar visions sesgades que es donen a àmbit internacional. L'11 de setembre va canviar aquesta mirada simplement perquè van sortir milers de persones al carrer, o es van donar certs factors que feien propícia doncs, a aquest nou canvi, aquest nou gir en el futur del país?
L'11 de setembre va haver una explosió mediàtica de Catalunya al món, perquè de sobte el món a veure que aquí hi havia una, diguem-ne, una manifestació cívica, positiva, constructiva, a favor d'un projecte compartit de molta gent, i aquell dia en sortia de mitjana tot el món. I sí que és cert que a partir d'aquell moment el món ens va entendre més que volíem, penso.
I des del teu punt de vista, creus, fins a quin punt s'està entenent el cas català? Quina és la premsa que millor ha entès aquest missatge?
Jo penso que la premsa anglosaxona entén molt bé el cas català. Entén que els catalans vulguen decidir, i en termes pareix un tema democràtic, doncs això, bueno, això ho entén tot el món, i principalment la premsa anglosaxona. Poden entendre més o menys l'oportunitat. Poden pensar que els catalans potser el que estem fent és convenient o no. Poden tenir moltes opinions, però no hi ha cap dubte que el món pensa que aquí al final hi ha una expressió democràtica i que s'ha de respectar. I principalment ho entenen els països anglosaxons i, per exemple, el Regne Unit, que té el seu tema amb Escòcia, doncs ja que la democràcia consolidada doncs ho entén perfectament. I al Canadà, doncs també hi ha Estats Units en general, els articles que han sortit en diaris com el New York Times, el Wall Street Journal, ho presenten d'una forma bastant escèptica, que els catalans volen decidir, doncs que decideixin, volen votar, que votin, i s'han expressat a les urnes d'una determinada forma, doncs respectem-ho, veuen? Donem com un, des d'un punt de vista de normalitat democràtica molt, molt gran.
Potser és que el govern ha explicat prou bé el missatge de la realitat catalana perquè no prenguin nota d'aquest tema als mitjans internacionals?
Els mitjans internacionals estan tractant de forma molt positiva el cas català, molt, molt positiva. I en tot cas, el que ha passat és que fins a l'11 de setembre el govern estava explicant que volien el pacte fiscal. I és a dir, estàvem explicant que volíem més diners i ara està explicant que volem un estat, i és més fàcil que el món entengui que volem un estat que no que volem més diners, perquè més diners en vol tothom, volen les regions riques dels països, els ciutadans més rics, tothom vol més diners. Que volem un estat és una cosa molt, molt singular, i jo penso que és més fàcil entendre això que l'altre. Per tant, a partir del moment que expliquem que volem ser un estat, jo penso que el món ens entén millor.
Ja per anar acabant, tinc entès que vostè és de l'opinió que durant molt de temps s'ha vist la realitat catalana a través del que deia la premsa a Madrid, que això ha condicionat la visió que es tenia del país, però també és veritat que gràcies a aquest discurs contrari d'alguns mitjans centralistes hi ha hagut un cultiu d'independentistes en els últims anys bestial.
A veure, la realitat és que els periodistes, com viuen a Madrid i estan envoltats per periodistes de Madrid, la seva realitat és a través dels seus ulls. També és veritat que aquesta mateixa premsa ha fet molts independentistes, i la veritat és que jo penso que és una llàstima, perquè el projecte independentista és un projecte en positiu de construir, i la veritat és que jo quan veig aquesta premsa de Madrid que fa mal al país, jo no penso, mira que bé, tenim un independentista més, sinó mira estar atacada en el país. I això potser genera més independentistes, però diguem-ne, a mi no m'agrada que això sigui a costa d'atacar el país.
I per resumir-ho, i en relació a la conferència que farà avui a Sant Cugat, la imatge que es té de Catalunya fora, com la resumiria amb una frase, ara mateix, en aquest minut, com ens veuen?
Quan parlen de Catalunya i de Barcelona en parlen sempre molt, molt bé, perquè ens associen a valors com la modernitat, innovació i de més. Quan parlen com a subjecte polític, doncs cada vegada parlen millor, perquè cada vegada entenen més que el que volem ser, que és un país normal.
Gràcies per atendre Cugat.cat.
Gràcies.